El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 16 minuts de les 9, comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dijous i ens acompanyen dos dels habituals de les tertúlies d'aquests dies, la Maria Sansa i en Domènec Miquel. Molt bon dia als dos.
Bon dia i bona hora.
De fet, la tertúlia ja havia començat fa uns minuts. Estàvem parlant de llibres, de situació política, de la nit de l'esport, i un dels temes que havia sortit és el fet que ETA anunciarà la seva dissolució el primer cap de setmana de maig en un acte que tindrà lloc al País Basc francès. Ho ha avançat la televisió pública basca. Abans de l'anunci es farà un acte amb la participació d'agents polítics i socials, a més de personalitats internacionals. Els detalls de l'anunci es faran dilluns que ve en una roda de premsa en què participaran membres del grup internacional de contacte, de l'advocat sud-africà Brian Corrin, a més de l'entitat Back Evidea i el Fòrum Social. Carrin i el Fòrum Social van tenir un paper destacat en l'anunci de cessament de l'activitat armada que va fer ETA ara ja fa 7 anys. És una notícia que ha obert avui les planes dels diaris i també els informatius de ràdio, i els voldria demanar una primera valoració i després ja continuarem tractant altres temes. Home, Maria.
Una excel·lent notícia. Jo penso que és un drama el que ha estat vivint el País Basc. Comentàvem ara fa un moment que el més a prop que avui he tingut jo és un regidor del Partit Socialista Basc d'un petit poble del costat de Renteria que va venir un dia a fer la festa de l'arròs aquí fa uns 8 o 9 anys. I l'home era un xaval jove amb dos fills petits, al·lucinava, perquè poguéssim estar celebrant una cosa a l'aire lliure, sense policies, ni disturbis, ni... Ell era regidor d'un poble i vivia amb un altre, per por a la seva família, que estaven tots amenaçats. Vull dir que ha d'haver estat una situació realment molt greu i molt bèstia. Me n'alegro molt que s'hagi acabat, francament.
Domènec, algun comentari?
Sí, bueno, és curiós que justament aquest grup que ha facilitat tota l'arribada, que és Maixó, la Pau i demés, en un moment determinat els sistemes judicials que tenim en aquest país, que ja sabeu que són fantàstics, doncs els van acabar acusant pràcticament de complicitat amb ETA. I en canvi, doncs, després s'ha demostrat que han sigut els que han treballat més i els que han aconseguit el diàleg i arribar en aquesta dissolució, que no ha sigut gràcies justament al diàleg que ha mantingut el govern Rajoy.
Que aprofito, perquè abans d'iniciar la tertúlia radiofònica, la Maria Sansa, el Domènec i un servidor estaven parlant de llibres de Sant Jordi, i la recomanació que tenia preparada la Maria era precisament un llibre, sí, Pàtria, que té a veure amb la situació del País Basc.
Sí, és la situació del País Basc, no d'ara, de fa uns quants anys enrere, escrita per un basc, el Fernando Aramburu, i francament, a part de que és una novel·la genial, molt ben escrita, plasma exactament com és la situació d'un poble petit on famílies, amigues de tota la vida s'acaben sense parlar perquè maten el marit d'una d'elles, no? I jo és un llibre que recomanaria a tothom qui tingui ganes. No tinc cap comissió, però és un excel·lent llibre.
Algun comentari més, Domènec? Un petit apunt. Pàtria, la novel·la que comentàvem, serà una sèrie d'HBO Espanya. Ara que el món de les sèries està tan de moda i les grans productores van darrere de temes, doncs han agafat la novel·la, han comprat els drets i aviat hauria d'aparèixer ja a les nostres pantalles. Per cert, una novel·la de 646 pàgines.
Sí, sí, sí. Però jo et puc assegurar que l'he llegit en molt poc temps, en molts pocs dies, i no sé si veuré la sèrie, perquè les sèries a mi em cansen una miqueta, francament.
Domènec.
Sí, el que passa és que, bueno, sempre passa el mateix amb aquests aspectes, és que si tu has llegit el llibre, el que
no t'agrada la sèrie,
veus en pel·lícula, diguem-ne, no s'ajusta. Diguéssim, al llegir, tu has de fer un esforç per imaginar-te coses que en allà, diguem, ja t'ho donen fet. I llavors, moltes vegades acabes veient, dius, no, però si això no anava així, no? Vull dir, no és que no anava així, és que tu t'ho havies imaginat, diguéssim, d'una altra manera, no? Però bé, en fi, en quant a llibres, si volies...
Sí, parlem de llibres.
Sí, permetem només
un comentari. Dies per Sant Jordi.
És que el llibre que acabem editar de 20 anys, 20 excursions per Collserola, en el Club Muntanyenc, realment s'ha venut molt bé i que segurament s'haurà de treure una segona edició.
Bona notícia.
Qual penso que és una
aquest
notícia.
Ja fa temps que va sortir, però jo fa molt temps que me'l vaig llegir, aquest llibre, fa, bueno, molts mesos.
Bueno, sí, 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 però diguem-ne...
Dos o tres mesos.
Sí, sí, exacte, fa...
Val la pena, jo també
sí,
el
sí,
recomano.
Sí, dos o tres mesos i això, sí.
I alguna novel·la, algun altre llibre més enllà
bueno,
d'aquesta guia?
N'ha sortit una última de la dona León, que ara mateix no em ve el títol a la mà, que també me'l vaig llegir fa un parell de setmanes.
El comissari Brunetti?
Sí.
Ara et busco el...
Que també la recomano, perquè a mi la dona León és una escriptora que m'agrada molt.
Algun altre llibre?
No especialment.
Bueno, Tumulto, de l'Ocelà i de Cal, sí. També val la pena llegir-lo, perquè dona les dues versions del procés, o els dos últims del Jordi Amat, la no sé què dels irresponsables.
Ara buscarem els títols,
sí,
en tot cas
perquè,
ho apuntarem
a veure,
després.
Jo tinc els llibres al cap, però els títols se me'n van, diguéssim.
Fet,
els barrejo.
De fet, de la dona León hi ha diversos llibres del comissari Brunetti.
Home, n'hi ha molts.
Que és un fenomen, tot el que és la novel·la negra, que en el seu moment semblava un gènere menor, i ara està obtenint un ressò, a part que també té després les derivades de sèries i pel·lícules.
Amb la dona León passa el mateix que amb la gata Christie. Quan llegeixes la gata Christie, és com si, quan vas a Londres, és com si hi haguessis estat. I amb la dona León et descriu tan bé la situació de Venècia i de la situació dels italians i de les llengües diferents que parlen, que no ens ho sembla, el venecià no té res a veure amb l'italià, t'ho descriu també que si has estat a Venècia doncs te'n recordes d'aquell pont i d'aquella plaça i d'aquella orquestra que toca mentre prens una cervesa. Suposo que per això m'agrada la dona León també.
Sí, respecte a la novel·la negra realment ha sigut un fenomen curiosíssim, no? Perquè abans era una mica aquesta literatura de quiosc que hi havia a les estacions de tren, no? Les novel·les de l'Oeste, la novel·la negra, poca, i després les del Corintellado, que també era una altra.
Jo no havia llegit mai d'aquesta.
Però bé, diguéssim, era literatura de viatjant, bueno, ho dic una mica, perquè allò sabia de Terrassa, doncs els viatjants, abans de pujar al tren, sempre compraven un llibre per entretenir-se, doncs aquests, i era aquest tipus de literatura. Llavors era una cosa que quedava com molt marginal, molt deixada de banda, i això. I en canvi ara hi ha una colla d'excel·lents autors no solament diguéssim internacional, sinó també aquí. Hi ha uns autors que són magnífics. I la literatura negra catalana té algunes obres francament molt, molt bones. I és curiós que ara en aquest moment en què hi ha tot aquest boom i tot plegat, doncs hagi estat el moment en què hi ha hagut de plegar la llibreria aquella de la Barceloneta.
Sí, la negra i criminal.
Sí, 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 que dius, home, també és una llàstima, no? Que, bueno, també, a veure, abans de trobar novel·la negra era com més difícil en una llibreria normal i aleshores ara sí que es troba més o menys arreu.
És com si havies d'agafar un llibre d'excursionisme havies d'anar a la plaça Villa de Madrid.
A la Quera o havies d'anar en llocs d'aquest tipus.
I ara,
perquè,
i ara en trobes a tot arreu.
Exacte,
no?
Exacte.
De fet, l'impulsor de la negra i criminal de la llibreria, el Paco Camarasa, que va morir recentment, explicava que va haver de tancar la llibreria en el moment en què la novel·la negra es va convertir en un fenomen, diguem-ne, amb totes les distàncies que calgui, de masses. Mm. És a dir, quan la novel·la negra ja es podia trobar tot arreu, va ser quan la llibreria va deixar de tenir un cert sentit perquè la gent ja ho podia trobar doncs, a la FNAC o a la llibreria del seu barri i no calia anar a la negra i criminal. Precisament sí. Va morir d'èxit en el mal sentit de l'expressió.
Sí, sí. Home, i el que no sé si la gent sap és que aquesta famosa sèrie que estan fent d'un excel·lent escriptor també italià, el comissari Montalbano.
El tenia aquí apuntat, ara em volia parlar també.
Es diu Montalbano en honor al Vázquez Montalbán, sí, perquè sí. Era molt amic del Vázquez Montalbán i per això li va posar el comissari Montalbano.
L'Andrea Camilleri.
L'Andrea Camilleri.
Té, no recordo exactament l'edat, em sembla que té més de 80 anys i
sí.
Continua
sí, sí.
Escrivint
sí, sí, és gran.
Amb una producció regular.
Un dels seus últims llibres, que és La gent que ha conegut famosa durant tota la seva vida i l'efecte que li han produït, és també un llibre que recomano. I tampoc no me'n recordo com se diu, però ell explica des de que era jove a tots els grans personatges, cineastes, escriptors que ha anat coneixent durant la vida, i alguns realment els tracta com un drap brutíssim, però d'altres doncs els deixa molt bé i també és recomanable.
Però a Catalunya havíem tingut certa tradició de la novel·la negra. Ara penso en la col·lecció Cuba de Palla i també que Jaume Fuster, per exemple, Manuel de Pedrolo, havien escrit.
Sí, oi tant, jo els tinc tots, la Cuba de
Palla. Bastant, sí. I bastant bé.
Molt bé. El Pedrolo era un excel·lent escritor.
A més, diguéssim, Pedrolo escrivia des del propi coneixement.
Que a mi em recorda la manera de funcionar del Manuel de Pedrolo, que era el que deia ara el Domènec, no? Conèixer, investigar i a partir d'aquí generar la ficció, no tan ficció, una mica el sistema de treball que té el Ferran Torrent, salvant les distàncies amb les novel·les que fa, que ell també doncs, tracta la societat valenciana i explica quin pas s'hi dona, però prèviament ell ha fet un treball d'investigació, ell diu de dinars, de sopars, de cafès, en què parlant amb gent situada en certs àmbits de poder acaba obtenint una informació que ell després articula amb novel·les. No? Per exemple, té la trilogia de la societat limitada del País València, que s'explica doncs, tot el boom de la construcció, el boom del València, de l'equip de futbol... Vull dir que són treballs de ficció, però amb una base d'investigació que jo diria periodística, fins i tot una miqueta policial.
Bueno, és que Pedrolo havia sigut detectiu privat, i per tant això li donava un avantatge, perquè sabia, diguéssim, des de dintre, ell havia estat un professional, no? I per tant sabia com funcionava en aquí. Sí.
D'aquests autors que hem dit, hi ha personatges, no? El Pepe Carballo, del Vázquez Montalbano, del Camilleri, que agafa el nom, i després n'hi ha un altre que jo crec que és destacable, que és Mario Conde, que és un investigador policia creat per Leonardo Padura, que és cubà, que el que fa també amb aquest personatge és el que fan moltes de les novel·les negres, que és el que comentàvem, no? Que el policia o l'investigador, recorrent als carrers de les ciutats o dels països en qüestió, en realitat acaba oferint més un retrat d'aquelles societats i de com estan aquells països, que no un misteri o un crim per resoldre, que també, òbviament, és el conflicte, diguem-ne, extern, però l'intern és veure com aquests països van evolucionant. Sí, el Leonardo Padura, amb el Mario Conde, amb aquest investigador, en les seves novel·les que ha fet, veus també l'evolució de Cuba i com doncs, el país ha anat canviant doncs, amb l'arribada del castrisme i la prolongació del castrisme. Ara no sé si li hem de dir castrisme, no? Perquè estan en plena...
Bueno, ara s'han acabat els castros. No?
Però vaja, que tots aquests personatges...
Avui, no?
Avui s'ha acabat el castro.
Sí. Més temes. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, santcugatenc, o almenys té residència també a Sant Cugat, ha emès una interlocutòria en què insta el ministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, a argumentar les seves declaracions als mitjans en què, recordem, deia que no es va destinar ni un euro de diners públics a l'organització de l'1 d'octubre. Segons Llarena, les afirmacions de Montoro contradiuen les proves que figuren en la instrucció de la causa i per això li demana que aporti proves el més aviat possible sobre el suport objectiu concret de les seves declaracions. El jutge manifesta que diversos dels processats en la causa han objectat les declaracions del ministre en les seves compareixences davant del Suprem d'aquesta setmana. I tot això el mateix dia en què La Vanguardia publica que la Guàrdia Civil sospita que els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre es van finançar amb subvencions públiques concedides al grup parlamentari de Junts pel Sí. Segons l'informe que els investigadors del cas han remès al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i que ha transcendit després que s'hagi aixecat aquest dijous el secret de sumari sobre aquesta peça de la malversació de fons. Algun comentari d'aquestes declaracions, d'aquests retrets entre uns i altres?
Sí, jo penso que estem començant a trepitjar un terreny molt, molt relliscós, molt relliscós. Perquè el que està fent, diguéssim, el jutge Llarena en aquests moments és posar en dubte les declaracions que han fet tant el ministre com que ha fet el propi Rajoy, declarant que no s'havia destinat un euro públic, etc etc. Per tant, el que està fent, sense potser amb aquesta intenció, però és posar en dubte no sols l'honorabilitat, sinó el funcionament del govern espanyol. I això comença a ser un terreny com una mica relliscós, vull dir, o bastant relliscós. I no pot ser que, diguéssim, resulta que la Guàrdia Civil tingui millors comptables que no pas Hisenda, perquè, esclar, llavors doncs, potser el que hauríem de fer seria posar un Guàrdia Civil davant d'Hisenda. Hi ha algunes coses que aquí no acaben d'encaixar prou bé. Amb aquest afany de voler culpabilitzar una gent, estem dient una sèrie de bajanades i estem dient una sèrie de coses que poden tenir moltes repercussions.
Sí, el que passa que això també jo crec que entra dintre d'una altra batalla que no se'n parla massa, que és la batalla interna del PP. El senyor Montoro és un bocamoll, tots ho sabem. El ministre català surt dient coses que trepitja els jutges. Per tant, jo crec que no sé de quin pal va el senyor Llarena, suposo que de pal de jutge, espero que de pal de jutge, però ficar el dit a l'ull a determinades ens a vegades costa car, diguéssim. Jo penso que el PP està trepitjant ous, ja no parlem de la senyora Cifuentes, perquè penso que la cosa és més profunda i més llarga, i més intensa. I totes aquestes afirmacions de que el jutge dirà això o el fiscal dirà l'altre, no els hi deu agradar ni els uns ni els altres, i bueno, ja veurem què passa al final, no? El que passa que estic d'acord amb el Domènec que això és trepitjar fang, diguéssim.
Home, esclar, és que a veure, si resulta que el ministre ha dit que no i que ell ho té molt ben comptabilitzat, etc etc, i llavors
cosa que dubto,
surt la Guàrdia Civil i diu que sí, doncs llavors el que hi pot haver-hi hagut, no sé si malversació, però que en tot cas no ha complert la seva funció, no ha fet bé la seva feina, diguéssim, és el ministre. Per tant, clar, depèn de com es portin aquestes acusacions, és que al final pot haver d'acusar, diguéssim, en el ministre. Clar, i per tant, això és una situació com molt estranya, no? Que a veure, que ja hi ha coses que no s'entenen. No s'entén com el ministre Montoro, que diu que no s'ha gastat ni un duro, formi part de l'acusació particular de malversació. A veure, si vostè diu que no hi ha hagut malversació, vostè no pot acusar de malversació. Llavors, aquestes contradiccions que existeixen és que no tenen ni cap ni peus. És tot això, és tot aquest muntatge, és tota aquesta cosa de dir és que hem d'agafar aquesta gent i els hem de castigar i hem de donar un exemple i els volem xafar i els volem... Perquè és que si no, no s'entén.
Però no creieu que les acusacions que mouen tant el jutge Llarena
com... Les acusacions són del fiscal.
Sí, en tot cas, però vaja, ells instrueixen. No creieu que es pensa primer quins crims se'ls poden, diguem-ne, carregar o imputar i a partir d'aquí s'intenten buscar les proves i no és al revés? Oscar, en què s'haurien de recollir primer les proves i a partir d'aquí determinar-ho? Ho dic perquè quan hi ha el xoc entre la justícia espanyola i la justícia alemanya, de fet, el problema és que la justícia alemanya no hi veu que aquelles proves serveixin per determinar
demana
el delicte pel qual
se'l
demana l'extradició. Més enllà de si el codi penal d'una banda i de l'altra ho recullen. Però, és a dir, si tu estàs acusant de malversació i veus que el ministre diu que no s'ha fet servir els diners i ara surt la Guàrdia Civil, etc etc, vull dir, una sensació que s'ha penjat la llufa i que després s'intenta veure com justificar-ho.
Però, esclar, fixa't, no és... Jo no hi entenc massa d'això, la veritat, he de dir-ho. No,
però vaja,
no, és per, no cal ser jutge.
Expert, no? La sensació
aquí
que dona.
L'acusació és d'un partit d'extrema dreta que es diu Vox i el fiscal agafa aquesta acusació i la posa sobre la taula del jutge. I el jutge, si jo fos el jutge, diria amb quin lío m'has ficat, diguéssim. Perquè si a sobre no tinc proves suficients, si a sobre no em dones totes les proves del que acuses... El que queda en mal lloc serà el jutge, sempre.
Sí, però a veure, diguéssim, el jutge d'instrucció, quan ja el fiscal li diu miri, es tracta d'aquest delicte, i l'altre diu, molt bé, a veure, i què té? No? I llavors diu, vale, doncs ho admeto o no ho admeto?
Clar.
En el moment en què diu ho admeto, llavors, diguéssim, doncs ell ja està liat.
Ja s'ha ficat de peus al gallet, diguéssim.
Però perquè dona pas...
A veure, en aquests moments, si un diu que sí i l'altre diu que no, significa que o el Ministeri està mentint o la Guàrdia Civil està mentint. Uh-huh. Per tant, una de les dues institucions de l'Estat quedarà tocada.
Sí.
O les dues. Uh-huh. I, home, això penso que una mica com a ciutadans tampoc ens podem permetre aquests luxes. Tampoc no podem permetre, diguéssim, allò que la Guàrdia Civil sigui una institució que... Perquè, clar, això exigiria després que hi haguessin unes depuracions i unes coses. I en el cas del Ministeri exactament el mateix.
Sí, sí. I en el cas del Poder Judicial també li pot passar la factura.
Oh, i tant! És que en el cas del Poder Judicial segurament li passarà. Vull dir, vaja, perquè tal com van encaminades les coses, algun dia haurà de fer neteja,
I en la qüestió de malversació de fons és una cosa, perquè, òbviament, nosaltres no podem veure si hi ha factures, no hi ha factures, com s'han mogut els diners o com si s'han mogut, etc etc. Però, per exemple, quan es parla de violència davant de la Conselleria d'Economia, si tu has vist les imatges, home, quan es parla de violència, allà va haver-hi realment violència, quan, com a molt, el que s'agafa com a fet per determinar la violència és que va haver gent que es va pujar en un cotxe de la Guàrdia Civil, que per ser uns cotxes que es podien haver aparcat a l'aparcament i no van voler-los moure i vaja.
Sí, Pep, jo però...
No ho dic que en l'actual context del segle XXI, en què gairebé ho veiem tot a tot arreu, amb vídeos, etcètera, etcètera, que muntar segons quins discursos a partir d'uns fets dels quals nosaltres tenim certes proves, no, vull dir... trontolla tot, sí, com un flam.
Perdó un moment. És que, a més, si han de pujar els cotxes de la Guàrdia Civil, els primers que van pujar en els cotxes de la Guàrdia Civil van ser els fotògrafs que assistien a l'acte. No n'hi ha cap d'acusat dels fotògrafs que va assistir a l'acte. Ni un, eh? Uh-huh.
El que passa que... A veure, si tu saps que el contrari t'està provocant, no pugis al cotxe de la Guàrdia Civil, perquè és una senyal de no intel·ligència, diguéssim, francament. Jo t'asseguro que fa dies que dic que jo vull a totes les persones a casa, a tots els que estan a les presons, els que estan a fora, que se'n vagin a casa tots, però que els inhabilitin per inútils. Però bueno, això és una altra qüestió que no ve al cas.
També hem tingut diverses declaracions davant de Pablo Llarena, de polítics empresonats. Per exemple, ahir Jordi Turull li va dir «Vostè és qui m'ha convertit en un pres polític, li demana que rectifiqui», i Turull va argumentar que al novembre tenia dubtes sobre si era un pres polític, però que n'està convençut des que va tornar a la presó després de les eleccions del 21 de desembre. Hem vist com els polítics empresonats han canviat la seva estratègia, les seves declaracions davant de Llarena, tot això en aquests darrers dies. A què creieu que es deu aquest canvi, aquest posicionament diferenciat davant de Llarena, tenint en compte que les declaracions prèvies havien estat, diríem, molt més suaus o molt més, diguem-ne, tranquil·les, i no li havien dit en cap moment que es consideraven un pres polític?
No,
hi ha un canvi d'estratègia judicial, el fet que Alemanya no hagi volgut extraditar Puigdemont i pot tenir alguna cosa a veure, el fet que a Europa doncs, els diversos sistemes judicials doncs, es prenen les coses amb molta més calma, això permet als empresonats tenir un posicionament molt més dur. A mi m'ha cridat molt l'atenció aquests dies aquest canvi de discurs, aquest canvi de declaració.
Jo crec que és una estratègia dels advocats, i a mi les estratègies dels advocats em fan una mica de por a vegades, vull dir, perquè no sé si també es fiquen en un camp de trepitjar ous. No ho sé, no, la veritat és que no sé per què han canviat l'estratègia, o és que abans no la tenien preparada, o és que amb el temps s'ha anat variant, no en tinc ni idea.
De fet, el que queda clar és que en un primer moment van intentar fer un esforç de conciliació, etc. i de més, i a la vista que no els hi han servit absolutament de res i que al contrari, diguéssim, doncs, que els han posat a la presó, malgrat tot el que poguessin dir, per suposades accions que no s'han comès possiblement no s'arribaran a cometre, aleshores, doncs, esclar, potser s'han de plantejar que aquella estratègia no és vàlida, que se n'ha de buscar una altra.
Veurem, doncs, com
continua. Veurem com acaba. És un serial que ja fa massa temps que dura.
Us atreviu a mullar-vos una mica de com aniran les coses a partir d'ara?
No, amb govern,
sense govern, amb eleccions avançades, amb eleccions sense avançar...
Jo crec que anem a unes eleccions i em preocupa bastant perquè no sé quines llistes hi hauran en aquestes eleccions. No ho sé.
Per qui ho dius? A qui et refereixes?
No sé, Podemos acaba d'escollir un secretari general nou aquí a Catalunya. No sé si la llista de Junts per Catalunya és Junts per Catalunya o una, amb unes miques de diferències per Catalunya. No ho sé. Vull dir, l'únic que tinc clar és que el meu partit, el PSC, continuarà presentant-se i que Esquerra Republicana, per descomptat, continuarà representant-se. Dels altres, tinc dubtes.
I tot això amb el que pot suposar per les eleccions municipals d'aquí un any i uns quants mesos, perquè depèn dels moviments que pugui haver-hi a la Generalitat, si és que es forma govern o es forma govern després d'unes altres eventuals eleccions. Vaja, això pot tenir conseqüències, que ja sé que no és el que preocupa més ara la ciutadania, em sembla que són les eleccions al juny, estan a punt de determinar-se segons les europees, també, perquè coincidiran
que estem fent tot aquest joc, tant a Catalunya com a Espanya, perquè en ment hi ha les eleccions municipals. I les eleccions municipals són... les més properes a la població.
Sí, però tu saps que els resultats, tradicionalment, els resultats de les nacionals o de les estatals és una cosa, de les catalanes n'és una altra i les municipals n'és una altra.
Efectivament.
Per tant, la influència d'uns amb els altres tampoc és massa...
No, però les cúpules dels partits polítics sí que us ho deuen plantejar, perquè Madrid és important.
Sí, bueno, però els interessa...
Perquè les grans capitals són importants.
Clar.
Barcelona és important.
Sí, els interessa, diguéssim, conquerir les grans ciutats, però no crec que la formació de govern de la Generalitat en aquests moments hi pugui influir o no pugui influir després amb les municipals. Vaja, em sembla.
Perquè, per exemple, podria ser, no sé, imaginem que algun tinent d'alcalde pogués acabar a la Generalitat i que aquest tinent d'alcalde, si Mercè Conesa no es presentés, pogués ser el candidat. Ho dic en aquest sentit, en aquest moviment de peces.
No? Això sempre, diguéssim, és una cosa que pot succeir. Clar, a veure, en el fons el país es nodreix molt del municipalisme, vull dir, de la gent que... a veure, on es desfoga la gent i on es fa són les trinxeres dels ajuntaments, que és la primera línia de combat.
Home, i de fet aquí encara es fa poc això, perquè a França, per exemple, tu no ets res en el important polític si no ets alcalde o tinent d'alcalde d'un poble.
Sí.
Vull dir, cosa que fins ara no passava aquí.
Sí, sí.
Més notícies. Una de Sant Cugat, a veure què us sembla. Sant Cugat del Vallès ha instal·lat sensors intel·ligents en 4 dels 24 fanals de la plaça Barcelona per detectar i reduir el soroll que generen els clients de les terrasses nocturnes. Quan els nous dispositius captin que s'està superant el nivell de decibels permesos per l'ordenança municipal, durant un minut seguit, els fanals encesos reduiran la il·luminació del 100% a un 20%. I faran una mena de pampallugues per advertir els clients que haurien de baixar el to de veu.
Ah, hauria estat més divertit que haguessin posat uns esplinkers d'aquests antiincendis i que, diguéssim, haguessin espargit. Sí.
Home, en aquest país tenim una certa desgràcia, diríem, de que parlem excessivament, som excessivament sorollosos.
Som llatins, en aquest sentit.
Perquè tu te'n vas a una terrassa a Berlín i està plena de gent i no sents pràcticament soroll, diguéssim. I si sents soroll, al cap d'una estona tens una patrulla de la policia, però res, 5 minuts, vull dir, perquè a mi m'ha passat, una patrulla de la policia dient que fas massa soroll. Però aquí sortim del bar, ens quedem a fora la porta del bar a continuar la tertúlia. No cal que sigui la plaça Barcelona, és que pot ser qualsevol carrer.
Sí, jo el contrast això del silenci i el soroll, recordo que devia tenir 16 o 17 anys, una cosa així, que vaig fer la travessia del Gran Sant Bernat, del Coll del Gran Sant Bernat entre Suïssa i Itàlia. I aleshores vam parar a la banda Suïssa, vam estar en un bar... una calma, un silenci, d'això. I després quan entres a l'altra banda, vas a l'altra... Un merder! Però una cosa que deia, és que no és possible. És que no és possible.
Però aquesta mesura, en part, és per la pressió d'alguns dels veïns del centre que insisteixen, sobretot en els plens municipals, que hi ha un excés de soroll en aquesta part de la ciutat, sobretot generat per unes terrasses que han proliferat en els darrers anys. Aleshores, ens trobem...
Gràcies, és una cosa que se'n diu la llei antitabac, recorda-te'n.
Sí, sí, clar, els que fumen no poden fumar a l'interior, surten fora i normalment no surten a fumar sols, i això implica que hi hagi xerrameca.
Ho dic perquè, diguéssim, de vegades no tenim en compte quines són les conseqüències d'una determinada llei. I de vegades les lleis tenen conseqüències no desitjades.
Sí, perquè la gent continua fumant.
Clar.
No, de totes maneres, he de dir que, a veure, que jo estic en contra, ja ho he dit abans, de que la gent en aquest país són excessivament sorollosos, però amb tot, amb les motos, jo visc en un barri molt tranquil de Sant Cugat, molt tranquil, i tinc un gos. I un dia un veí holandès se'n va venir a queixar perquè el meu gos feia un minut que estava bordant. A veure, és un gos que és un borderline que no borda, que és... Però, bueno, es barallava amb un altre gos de la casa del costat. Li vaig dir, home, i per què no et queixes dels cotxes que passen pel carrer? Vull dir que també tenim una certa tendència a vegades a queixar-nos de lo que ens molesta en aquell moment, no? O d'un nen que plora, o d'un nen que fa soroll, o d'un pati d'escola. Però jo reconec que som excessivament sorollosos per naturalesa, vull dir, i hauríem de parar una mica això, no? No cal cridar.
Sí, sí. No, amb això estic d'acord, eh? Però, diguéssim, també moltes de vegades a les queixes són d'aquelles coses que són totalment absurdes, no? Perquè dius, home, si tu et compres un pis aquí, ja saps que tindràs soroll. Clar. És a dir, a veure, si tu et compres un pis davant de la via del tren, doncs ja saps que passen els trens i els trens fan soroll. Llavors no pots pretendre que els trens deixin de fer soroll, eh? Vull dir, i coses d'aquest tipus així...
Que ha passat, això, eh?
Sí, sí, sí.
A l'Avinguda Lluís Companys, els pisos aquells es van queixar durant una pila de temps perquè feien soroll els trencs.
Sí, sí. Home, els hi van prometre que soterrarien les línies.
Però els trencs ja hi eren. Però els trencs ja hi eren. A veure...
Vull dir, per afegir un...
Allò, els de Gavà es queixen que els avions passen per sobre de les cases.
Home, de fet, han aconseguit desviar trajectòries d'avions i ha implicat, ho dic perquè conec gent que hi treballa a l'aeroport, que l'aeroport no pugui absorbir més trànsit aeri simplement per evitar aquestes molèsties als veïns, quan sabien que els hi passarien els avions per sobre. Vull dir que no els hi van posar a l'aeroport un cop construïdes les cases.
No.
Que van construir les cases quan ja hi era l'aeroport. L'aeroport fa molts anys que hi és.
I la majoria de gent que ha anat a viure aquelles cases són treballadors de l'aeroport. Vull dir que ja ho sabien que els avions... Perquè jo hi he anat per aquells camps i he estat 23 anys treballant per allà, i quan vas al camp fins a la platja et passen els avions que veus la cara del pilot, diguéssim. Doncs no facis cases. Primer, no facis cases en allà. Segon, si vas a viure allà ja saps que et passaran els avions per sobre.
Això està clar, però un veí que, per exemple, va viure a una plaça de Sant Cugat, es compra o lloga el pis, etc., i després veu que allà hi proliferen bars, hi proliferen terrasses i que hi ha molt merder, canvia la situació? Perquè al cap i a la fi les terrasses són donades per l'Ajuntament, el permís, és que l'Ajuntament el pot retirar, però, per exemple, hi ha places de Sant Cugat que ens consta que els veïns, doncs, estan un pèl farts perquè veuen com d'un bar se'n passa dos, de dos a passar tres, i que això ha generat una sèrie de proliferació de terrasses, que a més estem pendents encara de la magnífica ordenança de terrasses, que jo recordo que vaig fer una notícia fa 4 o 5 anys i encara ho esperem.
Sí, el que passa que això, a veure, és un peix que es menja... si no ens queixem que el centre es queda desert, clar, que el centre es quedi desert també és un problema. Els que viuen als barris apartats, els que viuen a Mirassol, suposo no tenen problemes de terrasses, perquè les úniques terrasses que hi ha a Mirassol hi són, a la nit tanquen. No ho sé, potser és un problema d'horaris, però com que ens agrada sortir de nit...
No, però també és un problema de la gent que lloga els locals. A veure, per exemple, aquí en el carrer Castellví s'han llogat recentment dos locals. Tots dos, els propietaris dels locals, no han admès de que els hi lloguessin per un bar, un bar, una granja, una cosa d'aquest tipus així, sinó que han buscat, diguéssim, un altre tipus de comerciant. I això és important. Llavors, clar, sí que és evident, diguéssim, doncs els bars tenen un rendiment, però home, també, diguéssim, la persona que ho lloga també sap, diguéssim, vaja, té l'opció de llogar amb un o té l'opció de llogar amb un altre.
I molts dels bars que lloguen establiments a Sant Cugat, en aquest cas a restauradors, compten sempre a l'hora de fer negoci amb les terrasses, però les terrasses són donades a precari per l'Ajuntament, és a dir, l'Ajuntament de la mateixa manera que te les concedeix te les pot retirar, i això genera després molta tensió perquè molts restauradors pensen que quan els diuen que podran tenir 15 taules ja ho donen per fet i potser després amb l'ordenança se'ls redueix a 5 i se'ls hi acaba el negoci. No?
Sí, però és que tot això de les ordenances ha sigut un lío de calample. No? Per exemple,
tot s'ha d'ordenar.
Sí, quan es va començar, diguéssim, a discutir el problema aquest, amb el govern, diguéssim, anterior i demés, es va convocar uns representants del Consell de Cultura i uns a la taula de patrimoni perquè normalment aquests conflictes es donen en zones, diguéssim, monumentals i, per tant, s'ha de tenir, diguéssim, en compte algunes coses. Però a la que es va començar a plantejar de que realment es havien de tenir en compte aquests factors, de seguida van dominar els veïns. Amb la qual cosa, tant el Consell de Cultura com el que és la taula de patrimoni van quedar absolutament arrambats i no se'ls ha tornat a convocar mai més. Que, com a mínim, diguéssim, doncs es plantejaven les coses amb un sentit de ciutat i no amb un sentit de dir és que el balcó de sobre és el meu. I aquesta, bueno, també és una queixa que jo faig, vull dir que...
I després també depèn de qui és l'amo del bar, a vegades, que se l'obliga a tancar més d'hora o més tard.
Sí, 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 sí. Sí, sí, perquè, a veure, diguéssim, en aquí al costat tenim una plaça en què hi ha diversos bars.
Plaça Augusta.
I que hi ha, diguéssim, doncs, uns tanquen una hora i uns altres tanquen una altra. I aleshores, diguéssim, això tampoc no queda massa ben explicat, Però bueno.
Bueno, són lleis que a vegades se salten una a la torera.
Però clar, com ho gestiones des d'un ajuntament perquè tothom estigui content? Si és que tothom pot estar content. Perquè l'ocupació de l'espai al centre, les activitats que s'hi fan, és de les coses que genera més queixes a Sant Cugat, pels que consideren que s'hauria de fer més coses i pels que consideren que estan farts que en els seus carrers s'hi facin coses i que volen anar el diumenge, per exemple, a descansar perquè a la plaça Can Quitèria els hi fan swing cada diumenge i volen dormir fins a les 11, no?
No, però és que diguéssim que tampoc no pot ser és que sempre rebin els mateixos.
D'espais, vols dir?
Clar. Sempre, diguéssim, les coses s'han de fer en uns mateixos espais. I la cosa... A veure, jo sempre, diguéssim, faig aquella broma. Com més que mai es fa un acte davant de casa de l'alcalde? No de l'actual, no? I de tots els precedents. Com és que mai es fa un acte davant de casa de l'alcalde?
No, però el que passa que també és un problema de mirar espais públics. Si a la plaça del Teatre Auditori és fantàstica per fer un festival de swing, perquè no es fan allà i no a la plaça de Can Quitèria. Vull dir, ja tenim espais suficients que no estorben a ningú.
Però hi ha entitats que, si no se'ls deixa fer l'acte a la plaça d'Octavià, no diré que s'emprenyen, però que ells la volen fer a la plaça d'Octavià perquè és la plaça d'Octavià.
Sí, perquè és la seva plaça, no és la plaça de tot el...
No, perquè és el centre neuràlgic i és per on tothom passa, bàsicament, i això et garanteix un cert èxit per la simple presència de gent que va amunt i avall i alguns es queden.
Sí, però Pep entén que si aquella entitat és una entitat que ho fa ben fet, encara que se'n vagi a la plaça, no sé què, Lluc, o a la plaça...
Sí, sí, si el que fa és atractiu, no hi ha d'haver-hi problemes.
Clar.
No hi han d'haver-hi problemes. Ara, el que ha de fer és una activitat que realment sigui atractiva.
Sí, sí. Jo, a veure, amb tants espais com tenim a Sant Cugat, que en tenim molts, es poden fer activitats sense molestar ningú. Jo et diré una cosa. A mi em van passar una batucada pel centre del mercat de Mirassol, per dintre del mercat, que a mi em van trencar les orelles.
És que les batucades hauríem de parlar-ne un dia,
favor,
si voleu.
Per dintre del mercat, per dintre de les... que a més estava a tope. Perdoni, tenen unes places genials allà fora per fer la batucada, si volen, i ja l'aniré a escoltar, si em ve de gust. Però a mi em van estampar les orelles.
De fet, els assajos de les batucades es fan a prop del parc del Turó de Can Mates, que hi ha alguns descampats, i fins i tot he vist queixes ja de veïns de la zona propers, que hi viuen relativament a prop. Relativament a prop, vull dir, potser caminant-hi 5 minuts, que clar, acaben de les batucades...
Allò és estampar-te les orelles,
fins
francament. I a mi m'agrada la música, però allò no és música, allò és fer soroll.
Mira que m'he importat coses bones del Brasil,
home,
no?
I
la batucada és una de les coses que...
Bueno, doncs que la faiguin a la platja, vull dir...
Algú comenta... Ah, i ara arribarà Festa Major, que sí. Ja veureu, que segur que tindrem també, no sé si dir-li polèmica, o debat sobre aquesta qüestió.
A veure, hi ha coses i coses. Jo vaig viure molts anys a Gràcia, i per la Festa Major ja saps que tens una setmana que és Festa Major i escolta, el carrer Joan Blanques, que és el que jo vivia, sempre guanyaven premis, vull dir, ja ho saps, però una cosa és que cada dia, cada dissabte, cada diumenge, cada no sé què facin activitats davant de casa teva, no?
Que gràcia ara això més aviat passa per la presència de turistes o de gent que hi va passar...
Sí, jo crec que és diferent. Sí, parlo de fa molts anys que vivia allà. Llavors érem la gent del barri.
Doncs veurem com va això, perquè en les últimes audiències ciutadanes del ple municipal les queixes sobre aquest aspecte doncs, van apareixent.
Bé, perquè cada vegada també, diguem, es van fent més activitats, i cada vegada hi ha més activitats.
I ara quan arriba el bon temps...
Sí, però això també és curiós, eh? Permetem-me un altre comentari. Aquest dimarts hi va haver-hi la reunió aquesta del Consell de Cultura per parlar de la biblioteca. Hi havia més funcionaris que no, diguéssim, membres del Consell de Cultura, eh? Vull dir que les entitats aquestes, molta exigència i de més en l'Ajuntament, però a l'hora de la participació ciutadana i de ser-hi, després resulta que no apareixen per enlloc, eh? I això també penso que és una cosa que a nivell de Sant Cugat és una mica preocupant.
I mira que la biblioteca, si no m'equivoco, 5.000 metres quadrats,
sí,
que serà un equipament, sí, bestial, i estaria bé definir-ho amb, sí, consciència, perquè, home, no tindrem una oportunitat com aquesta, em sembla, en molts anys.
Val, però diguéssim, tothom està disposat a sumar-se en el carro de les crítiques posterior, però no d'haver col·laborat, diguéssim, en els primers moments.
No, per això ho deia. Perquè, clar,
però
un equipament...
és més còmode, Domènec,
home, ja
queixar-te,
és més còmode,
queixar-te del que ha fet,
sempre,
un altre.
Ja ho sé, que és més còmode. A veure, jo en el moment en què entraven a l'Ajuntament sortia el president d'una entitat potent d'aquí de Sant Cugat. I vaig dir, però què no et quedes? Ah, no, és que això nosaltres, vull dir, no. I dius, per favor, però què m'estàs dient?
Això de la biblioteca és una cosa per als estudiants.
Vale.
Perquè som un país que també tenim unes males costums, diguéssim.
Però això clar... Una biblioteca de 5.000 metres quadrats, se n'han de definir els usos. Després de la biblioteca Gabriel Ferrater també se n'haurà d'acabar de definir quin ús se li vol donar, perquè no crec que continuï com a biblioteca, tenint en compte que se'n construeix una altra. Tindrem la Unió d'aquí poc, perquè les obres estan tirant endavant. Per tant, estem canviant les estructures culturals del centre i haurem de veure com acaba tot plegat. I, home, la participació s'entén que ha de ser positiva precisament per definir-ho bé i no trobar-nos després amb aquestes queixes.
Sí, però també, diguéssim, a veure, que de vegades quan es fa les sessions aquestes de participació es fan perquè s'han de fer les sessions de participació, i el que tu puguis dir aquí i el que després es pugui recollir... En fi,
a veure, jo puc dir que tinc una experiència del poble que treballava, Viladecans, que hi vam fer una biblioteca que és fantàstica. Els tècnics ens en vam anar a Finlàndia i ens en vam anar a Suïssa i a veure com eren les biblioteques de X metres quadrats. I vam fer anar els arquitectes, també. No vam fer participació ciutadana per a la biblioteca, però sí que sabíem quines necessitats tenia aquella població i li vam donar una biblioteca que encara ara és una de les millors biblioteques que he vist. Per tant, a veure, tampoc... Jo, ja m'agrada la participació ciutadana, però a més hi ha d'haver tècnics. Bons tècnics, que
no,
sàpiga.
No. Sí, jo no discuteixo que no hi hagi tècnics. I el que dic, el que no pot ser, és que en l'acte acabin havent més tècnics que
no
diguéssim representació.
No, si amb això estem absolutament d'acord.
Jo el que m'estic queixant és de la població, no dels tècnics,
sí.
De la presència de tècnics. El m'estic queixant és d'això, és el fet aquest de que, home, en fi, no
que
facis
sí.
dir ara aquí de qui era el president, va dir, home.
No.
Que, en fi, que és una entitat de lletres.
I a més ens queixem que no ens deixen fer referèndums, però quan ens convoquen a una cosa sèria, doncs no hi anem.
Tindrem temps per parlar-ne, gairebé són les 10 del matí. Moltíssimes gràcies, Maria Sansa i Domènec Miquel, i ens acomiadem recordant-los que avui tindrà lloc al Teatre Auditori la 21a nit de l'esport organitzada per Cugat.cat. A 8:15 del vespre s'entregaran els Premis Esport en Marxa i encara poden aconseguir entrades a la web del Teatre Auditori. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies.